The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per tenir una jornada nuvolada, però sense pluja, que seguirà sense arribar.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dijous 16 de novembre del 2023. Escolteu el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també amb Ràdio Bisbal. El sol ha sortit fa 32 minuts a Torroella de Montgrí i ara tenim 12 graus, 13 graus a Pals, 14 a Palafrugell. Avui serà un dia ennuvolat. En aquest programa escoltarem les declaracions del conseller d'Acció Climàtica ahir. També parlem de la previsió per aquest any de la denominació d'origen de l'oli DOP Empordà i també de la presència del vaixell Open Arms al port de Palamós per fer una exposició i també de l'Empordà Music Festival, que ha desvelat alguns dels noms importantíssims del seu cartell. Tot això serà en aquest Supermatí. En què parlarem amb Toni García, vicepresident primer de l'Associació Turística d'Apartaments, després que el govern de la Generalitat hagi posat un límit de 5 anys a les llicències d'apartaments turístics. I com cada dijous parlarem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
I Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, afirma al Supermatí que s'hauria de fer tot el possible perquè l'aigua del Ter es quedi al Ter.
Ho va fer durant el programa Empordà 2030 de Ràdio Capital en el capítol dedicat al turisme i a la sostenibilitat, fet en col·laboració amb la Fundació Jordi Comas Matamala. A part d'abordar la problemàtica de l'aigua, va treballar temes com la sostenibilitat o la gestió dels residus després del tancament de l'abocador de Solius.
El govern aprova l'avantprojecte de la llei de l'impost sobre emissions portuàries de grans vaixells.
Es tracta d'una iniciativa innovadora a Europa que té l'objectiu de disminuir les emissions dels creuers que fan escala en els ports de Catalunya, amb la finalitat de millorar la qualitat de l'aire.
I atenció, perquè sembla que el preu de l'oli no baixarà. La DOP Empordà preveu una collita més minsa, la collita més minsa de les últimes dècades per la sequera, però amb un oli, diuen, de molta qualitat.
Els productors de la demarcació van començar la collita fa unes setmanes i la previsió és que sigui un 50% inferior a la d'un any normal. A Casanovas ha assegurat que si el normal és recollir uns 300.000 litres, com a molt en seran 150.000.
S'ha inaugurat una exposició a Palamós a bord del vaixell d'Open Arms per donar a conèixer el drama humanitari al Mediterrani.
L'exposició Al mar, la frontera més ampla, que es podrà visitar a tres ports més de Catalunya, vol visibilitzar l'empremta que deixen les vulneracions dels drets humans durant els processos migratoris a la vida de les persones.
Doncs és per anar-la a veure, aquesta exposició d'Open Arms, del vaixell Open Arms. I també s'ha anunciat que Oques Grasses serà el cap de cartell de l'Empordà Music Festival 2023.
El grup usonenc que torna als escenaris el 2024 després de mesos d'inactivitat serà el grup principal del Festival Bisbalenc que se celebrarà el pròxim mes de juliol.
Sí, exacte, he dit el 2024, però el 2023, però volia dir el 2024. Palafrugell es planteja modificar la ubicació del mercat dels diumenges.
La decisió té l'objectiu d'evitar la dispersió actual de les parades. S'està estudiant situar-lo a l'entorn de la plaça de Can Mario i la plaça de l'Armengarda. Per tant, les parades no pujaran més enllà del carrer Begú.
I més coses, aquest cap de setmana arriba la 7a edició del Festival Carmen Amaya de Begú.
Aquest esdeveniment vol retre homenatge a una de les més reconegudes bailaores de la història del flamenc, qui també va tenir una gran implicació pel municipi. Per parlar-nos de l'edició d'enguany, el Supermatí de dimarts ens va visitar el membre de l'organització del festival, Aitor Sumoy. El cartell d'aquest cap de setmana està farcit d'espectacles i tallers, entre els quals destaquen una masterclass de cajón flamenc o una conferència amb la Concha Madridejos, la bibliògrafa oficial de Maya. També es preveu formar una possible taula rodona amb gent que va conviure amb la ballarina al municipi.
I el que ja ha tingut lloc és la presentació ahir del llibre Qui ha de salvar el català dins la presentació de la nova campanya del Consorci per la Normalització Lingüística Palafrugell.
El professor de secundària i periodista explica el programa Així és la vida de Rafael Corbí, que hem de transmetre el català i demanar-lo en el dia a dia.
Hem de transmetre el valor, donar-li als catalans, per tant, valor a la llengua de cara als altres, que ho vegin, que nosaltres li donem importància, que no poden passar aquí sense saber-la.
I més enllà del Baix Empordà, quan són les 8 i 5 minuts, estan passant coses, per exemple, sobre la investidura de Pedro Sánchez al Congrés després d'ahir de la sessió de 8 hores. Avui continua la segona part de la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. A partir de les 9 del matí, representants de Bildu, PNB, UPN, BNG i Coalició Canària prendran la paraula. Sánchez reitera la seva voluntat de resoldre el conflicte català i complir els acords signats. Ahir Pedro Sánchez va fer alguns anuncis, per exemple, transport públic gratuït i ampliació del partit del permís de maternitat i paternitat. Aquestes mesures significatives, incloent el transport públic gratuït per menors, joves i desocupats a partir de l'1 de gener, i també amplia el permís de maternitat i paternitat a 20 setmanes amb flexibilitat per al treball amb temps parcial. Per 13 dies consecutius ja, noves càrregues policials i aldarulls al carrer Ferraz de Madrid, a la seu del PSOE, on manifestants protesten contra l'amnistia i la investidura de Pedro Sánchez. La policia ha detingut almenys 14 persones després d'actuar per dispersar els concentrats. A Palestina, Hamas confirma l'entrada de l'exèrcit israelià a l'hospital Al-Shifa de Gaza. Israel ha anunciat l'operació militar per combatre Hamas i rescatar els hostatges segrestats. L'atac és descrit com de precisió en una àrea específica del centre sanitari. I el Tribunal Suprem del Regne Unit declara il·legal el pla del govern britànic d'enviar demandants d'asil a Ruanda, ja que, diu, no ofereix les garanties de seguretat als sol·licitants. La sentència és unànime i no pot ser apel·lada a cap altra instància judicial del Regne Unit. Segons apunta la premsa britànica, el primer ministre, Rishi Sunak, presentarà avui un pla per saltar-se aquesta decisió del Tribunal Suprem. Ara són les 8 i 7 minuts, moment de la previsió del temps amb en Marc Vila. Marc, bon dia.
Bon dia.
Com tenim el dia avui?
Avui dijous tornem a anunciar una jornada molt ennuvolada. Tant durant el matí com durant la tarda no tindrem un dia gaire radiant i el sol no podrà lluir gairebé gens. Tot i això, no esperem pluja, que segueix sense arribar, perquè els fronts que ens passen ens arriben de ponent sense energia i acaben essent molt descafeinats. La nuvolositat d'avui tindrà una altra conseqüència i serà a les temperatures. La temperatura mínima quedarà fresca i la màxima no podrà pujar tant. Això suposarà una forquilla de temperatures que es mourà entre els 10-11 graus mínims als 20 màxims, amb el que tindrem un dia poc càlid. I això serà molt semblant al que la jornada d'ahir dimecres ens va deixar a la comarca. Seguim, doncs, amb variables poc fredes i de tranquil·litat, que tampoc ens porten les precipitacions tan esperades. I es segueix confirmant una pujada destacable de temperatures de cara al cap de setmana.
I el comentari avui al supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal ens l'envia l'activista cultural Neus Colomer.
Decidir per nosaltres mateixos on volem anar i quan ho volem fer és un dels drets que més clarament estan relacionats amb la llibertat de l'individu i la vida autònoma. La mobilitat humana troba una relació estreta amb els drets humans d'accés a la salut, a un medi ambient sa, així com a la llibertat, la igualtat, la seguretat, la inclusió, com és el cas de les persones amb discapacitat, adultes grans o mainada. Pensant en la millora de la mobilitat, aquest passat mes d'octubre s'ha presentat la Plataforma per a la Mobilitat del Segle XXI a Palafrugell. Es tracta d'un espai de reflexió per impulsar un debat sobre com ha de ser la circulació de persones i vehicles pels carrers del municipi. La plataforma es presenta com un punt de trobada per tractar la mobilitat a Palafrugell des d'un punt de vista local i comarcal. Aposten per un canvi de paradigma que tingui en compte el moviment de les persones amb criteris de seguretat, salut, sostenibilitat i sociabilitat. I és que la mobilitat és una assignatura pendent a tota la comarca. Si no et trobes entre els 18 i els 80 anys, ni tens carnet de conduir i diners per comprar i mantenir un cotxe, les teves possibilitats de mobilitat queden ben reduïdes. Adolescents que depenen dels seus pares per arribar a l'institut o anar a buscar el tren per anar a la universitat. Gent gran, que els retiren el carnet o que ja no poden comprar un cotxe nou, han de demanar ajut a la família per anar al metge o fer la compra. Nouvinguts, que estan a l'espera de treure's el carnet o que els hi convalidin, fan mans i mànigues per poder arribar a la feina. Veient aquesta iniciativa, he recordat la idea de la ciutat 880, d'origen canadenc. Les ciutats 880 busquen restablir l'equilibri en la mobilitat urbana, posant les persones al centre del disseny urbà. Aquesta filosofia reconeix que un entorn que és segur i atractiu per als nens i els adults grans i altres col·lectius vulnerables serà un entorn que beneficiï a totes les persones. La veritat és que els carrers formen part de l'espai públic de les ciutats i pertanyen a tots els ciutadans, sense importar gènere, religió, edat o classe social. Allotgen múltiples usos depenent del moment del dia, de la setmana que es tracti, són espais on persones de totes les edats conviuen i interactuen. Pensant-ho bé, sembla mentida que no hi hagi un moviment ciutadà molt més ampli demanant un transport públic de qualitat a la comarca que asseguri el lliure desplaçament de les persones i que des de l'administració s'hagin fet tan pocs avenços a l'hora d'avaluar les ciutats tenint en compte els ciutadans més vulnerables. Potser ja seria hora de deixar de construir les ciutats pensant només en els vehicles i la gent jove i assegurar una mobilitat per tothom.
Doncs sí, gràcies, Neus Colomer. Jo crec que és un dels grans temes que ocuparan l'actualitat local a tot el Baix Empordà i a totes les comarques de Girona els propers dies. Com deixem enrere la mobilitat centrada en el cotxe, una mobilitat hereva de les grans ciutats, i ens centrem en una mobilitat adaptada a la realitat i a les necessitats de la gent d'aquí. Gràcies, Neus Colomer. Nosaltres obrim l'informatiu.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
I l'obrim explicant que el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, afirma que s'hauria de fer tot el possible perquè l'aigua del Ter es quedi al Ter. Ho va fer durant el programa Empordà 2030, que es va fer des de l'acte organitzat per la Fundació Jordi Comas Matamala. A part d'abordar la problemàtica de l'aigua, va abordar temes com la sostenibilitat o la gestió de residus després del tancament de l'abocador de Solius.
David Mascort reconeix que fa més de 36 mesos que tenim una sequera pluviomètrica que no s'havia més mai. Tenim molta voluntat de fer molta feina per fer-ho més fàcil per la ciutadania, tot i que sabem que és difícil, explicava el conseller. A més, reconeix que és complicat gestionar l'aigua en una zona on els diversos sectors fan un ús habitual d'aquest recurs. Una de les accions que encara avui dia existeixen en el repartiment d'aigua a Catalunya és el trasbassament de l'aigua del Ter a diverses zones de Barcelona. David Mascort, però, apunta que fa 2 anys després dels acords de la taula del Ter s'aporta menys aigua a l'àrea metropolitana.
Perquè al final la qüestió fonamental, també n'he parlat allà, és mantenir la vida al Ter. Per tant, l'aigua del Ter hauríem de fer els possibles perquè es quedi al Ter. També és veritat que l'àrea metropolitana de Barcelona, el conjunt del país, necessita aigua, i la del Ter es porta des de, com vostè ha dit, des de l'any 60, i hem d'anar fent els possibles per regenerar més aigua, obtenir més aigua del freàtic, etc., aprofitar millor l'aigua que consumim, etc., per anar reduint l'aportació del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Una altra de les controvèrsies que ha sorgit al territori durant els últims anys ha estat la instal·lació d'un macroparc eòlic davant del Golf de Roses. L'equilibri entre el paisatge i l'obtenció d'energia a través de mètodes més sostenibles és complex, tal com apuntava David Mascort. Tot i això, reconeix que des de la Generalitat es vol impulsar un estudi per veure l'impacte d'aquests molins de vent en la biodiversitat de la zona.
També va parlar del tancament de Solius.
Durant el darrer any s'ha treballat per tancar l'abocador i la planta de triatge de Solius. Aquest tancament suposa que els ajuntaments han d'assumir diversos costos, aspecte que acabarà repercutint en la taxa d'escombraries dels ciutadans. El conseller reconeix que per posar solució al tancament de Solius el que cal és triar una ubicació del nou abocador. El Consell Comarcal del Baix Empordà, durant el mandat passat, va rebre l'encàrrec de discutir amb els ajuntaments quina havia de ser la nova ubicació del nou abocador. David Mascort reconeix, però, que els costos de recollida, trasllat i gestió dels residus els ha d'assumir cada consistori.
La solució és que la comarca del Baix Empordà decideixi la ubicació de l'abocador que necessita i el govern de la Generalitat posarà tots els diners que facin falta per construir-lo. Mentrestant, és evident que els costos de recollida els assumeixen els ajuntaments sempre sense discussió, els costos de trasllat i de tractament també els han d'assumir. si tenen la sort que tenen un abocador a prop, aquests costos són molt baixos. Si tenen la dissort que l'abocador està molt lluny, aquests costos són més grans. Tot i així, el govern de la Generalitat sempre és copartícip de qualsevol de les situacions a les quals es vegin els ajuntaments del nostre país, d'aquesta també.
Hem arribat a un quart de nou del matí. I atenció, perquè això també ens parla d'emissions i de sostenibilitat. I és que el govern de la Generalitat ha donat llum verda a un avantprojecte de llei que regularà l'impost sobre emissions portuàries dels grans vaixells, per tant, molt centrats en aquesta notícia en Palamós.
Es tracta d'una iniciativa innovadora a Europa que té l'objectiu de disminuir les emissions dels creuers que fan escala en els ports de Catalunya, amb la finalitat de millorar la qualitat de l'aire. Les emissions d'òxid de nitrogen dels vaixells durant la seva estada al port són una font significativa de contaminació atmosfèrica, sumant-se a la de les emissions del transport terrestre i la indústria. Aquest impost de caràcter finalista destinen els ingressos generats al Fons per la Protecció de l'Ambient Atmosfèric. S'estima una recaptació anual d'aproximadament 7 milions i mig d'euros, amb una taxa d'un euro per cada quilogram de gasos contaminants emesos pel vaixell. Inicialment, el tribut s'aplicarà als creuers que facin escala en els ports de Barcelona, Tarragona i Palamós. En declaracions a Ràdio Palamós, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va assegurar que l'impost no posarà en perill l'activitat econòmica associada als creuers.
Jo crec que no, que com que és una taxa que afecta, diguéssim, a tots els ports per igual, i és una taxa petita en conversió a altres despeses que puguin tenir doncs, aquestes companyies, jo crec que no tindrà un efecte directe.
La llei preveu tres casos d'exempció. Per als vaixells que ofereixen serveis públics, els que es veuen obligats a atracar per raons de perill o força major i aquells que duen a terme activitats d'ajuda humanitària. A més, s'estableixen dues reduccions, una per a la connexió a la xarxa elèctrica del port i una altra per a la provisió de tots els serveis del vaixell amb energia elèctrica subministrada íntegrament per una bateria interna.
I sense moure'ns de Palamós, del port concretament. S'ha inaugurat al port de Palamós, a bord del vaixell Open Arms, una exposició per donar a conèixer el drama humanitari del Mediterrani. L'exposició es diu "El mar és la frontera més ampla" i es podrà visitar a tres ports més de Catalunya i vol visibilitzar l'empremta que deixen les vulneracions dels drets humans durant els processos migratoris a la vida de les persones.
Casanovas assegura...
No és aquest tall el que volem escoltar, ara sí, endavant.
L'exposició "El mar, la frontera més ampla" es divideix en tres espais. El primer correspon a una reflexió sobre l'origen a través d'una escultura simbòlica feta per una xarxa de pesca que conté etiquetes de roba amb dades que exemplifiquen la relació entre els motius per migrar i la responsabilitat del nord global. El recorregut continua amb un espai dedicat al trajecte on el públic trobarà una peça sonora que vehicula els diferents reclames de les defensores durant el trajecte migratori en format d'alerta per walkie-talkie. En aquesta instal·lació s'hi poden sentir les veus i els testimonis d'Iridia, el col·lectiu Top Manta, la coordinadora Obrim Fronteres o del mateix Open Arms. En aquest espai també es podrà veure una peça d'homenatge on s'intervé la campana d'Open Arms per visualitzar el ritme esgarrifant al qual mor la gent del Mediterrani, convertint-se en el cementiri més gran d'Europa. La part final de l'exposició se centra en l'arribada i el públic visitant s'hi trobarà un expositor de postals turístiques crítiques que, rere la imatge idíl·lica del Mediterrani, mostren les dificultats que es troben les persones quan finalitzen el seu trajecte. L'exposició es podrà veure fins a finals d'aquest cap de setmana a Palamós. El públic general la podrà visitar el 16 i 17 de novembre de 4 de la tarda a 6 i el 18 de novembre de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 6 de la tarda, i no caldrà inscriure's prèviament. Llavors viatjarà als ports de Barcelona, Tarragona i La Ràpita el 22 de novembre, el 6 de desembre i el 12 de desembre, respectivament.
I Maria, per què és important mostrar aquesta exposició a bord de l'Open Arms?
La voluntat d'aquesta exposició, tal com explica la consellera Tània Verge, és conscienciar a la societat i fer una denúncia pública del que implica el moviment migratori que s'està desenvolupant al Mediterrani i com aquesta mar acaba sent una gran fossa comuna. Per això la consellera apunta que cal un canvi de mentalitat per part de la comunitat internacional per evitar el gran nombre de morts que cada dia va creixent al mar Mediterrani.
El que fem és una denúncia pública, una acció de sensibilització per tota la ciutadania de què implica el trajecte migratori i les vulneracions de drets que es produeixen per a aquestes persones des del moment que deixen el seu país d'origen, el trànsit o l'arribada a aquesta Europa que s'ha convertit en una fortalesa, en un mar Mediterrani que avui en dia és la fossa comuna més gran que hi ha i que ha d'implicar forçosament doncs, un canvi de plantejament de la comunitat internacional i aquesta consciència col·lectiva que els drets humans són per tots els éssers humans.
Aquest conjunt d'actes s'emmarquen en la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans que organitza el govern sota el lideratge de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes. L'objectiu és vincular la declaració i els drets humans als problemes que té plantejats el món i també la societat catalana i europea del segle XXI, reivindicant-ne la vigència i conscienciar sobre la necessitat de garantir-los. La consellera Tània Verge apunta que avui dia encara hi ha diversos col·lectius amenaçats. Per això, des de les institucions, es fa necessari actuar davant aquestes desigualtats que es generen en diversos grups de la població.
A més, durant l'acte es van reconèixer les tasques de tres organitzacions socials de les comarques de Girona.
En l'acte celebrat aquest dimecres a Palamós s'ha reconegut la tasca d'Erika Zárate, fundadora de la cooperativa Sense Ànim de Lucre Resilience Earth, que treballa en la gestió del canvi en organitzacions i municipis rurals. Carles Serra i Coll, tècnic d'assessorament i formació a coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines, i Marc Carbonell, coordinador de formació i desenvolupament del Departament d'Operacions de SOS Mediterrani, una ONG fundada el 2015 per salvar vides al Mediterrani. Erika Zárate explica que és un honor rebre aquest tipus de reconeixement i que alhora és una oportunitat per visibilitzar lluites que encara són massa invisibles en aquest país. Carla Serra explica que des de la coordinadora d'ONG Solidàries, que enguany celebra 30 anys, s'encarreguen d'assessorar i formar a diferents entitats de drets socials i humans, ja que la majoria d'aquestes organitzacions les formen voluntaris. Serra reconeix que encara hi ha deures pendents a les comarques gironines quan parlem de drets humans.
Mira, per posar un exemple, ara la setmana passada a Figueres varen deixar 14 persones al carrer, a dormir al carrer, doncs, garantir els drets bàsics de la gent, que tothom pugui tenir el mínim imprescindible, un sostre amb els subministraments bàsics i un plat calent cada dia a taula.
Marc Carbonell coincideix amb Zárate quan parla del reconeixement. Estan molt agraïts però amb una mica de contrarietat perquè la seva tasca consisteix en pal·liar els efectes pels migrants que creuen el Mediterrani central, com apunta Carbonell. Reconeix que encara hi ha deures pendents quan parlem del mar Mediterrani.
A nivell de societat, bueno, doncs estar una mica més conscients, una mica més entesos en el que passa, llegir, contrastar, apretar per polítiques de migratòries que afavoreixen que la gent tingui fluxes segurs i llocs de pas segurs per no haver-se de jugar-se la vida al mar.
La DOP de l'oli de l'Empordà preveu la collita més minsa de les últimes dècades per la sequera, però diuen, això sí, amb un oli de molta qualitat. Els productors de la demarcació van començar la collita fa unes setmanes i la previsió és que sigui un 50% inferior a la d'un any normal.
Casanovas ha assegurat que si el normal és recollir uns 300.000 litres, com a molt en seran 150.000. Ha dit que ja porten dues collites molt per sota de la mitjana normal que hi ha en aquestes comarques i, de fet, diu que és el tercer any consecutiu de collites molt baixes, però aquesta encara ho serà més. El president de la DOP, en aquest sentit, diu que no recorda una situació semblant, almenys en els últims 40 anys. Malgrat això, Casanovas també ha assegurat que l'oli serà molt de qualitat perquè les pluges de setembre han ajudat la maduració del fruit. Ha dit que les olives tenen un rendiment amb oli correcte i que la qualitat que s'està obtenint de moment és molt bona. Tot i això, la baixa producció repercutirà de retruc en el preu. Sobre la possibilitat que s'acabin abandonant cultius per baixa rendibilitat, Casanovas diu que no creu que passi, almenys a la denominació d'origen Empordà, on el 80% de les oliveres són centenàries. Ha dit que la majoria dels cultius són familiars i no són el conreu principal i això, paradoxalment, ajudarà a mantenir-los. Si fos per rendibilitat, ha explicat, segurament no n'hi hauria. Tot i això, ha insistit que fa temps que els productors estan adoptant mesures per adaptar-se a l'escenari de sequera extrema en què està immers al país i la comarca, i de fet recordem que la DOP Oli Empordà abasta les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i també alguns municipis del Pla de l'Estany i del Gironès. La zona compta doncs amb unes 2.000 hectàrees d'oliveres, 900 de les quals estan adscrites a la denominació. La producció d'oli la fan repartida en 4 trulls cooperatius, que són el Mas Auró a Esponellà, el Celler Cooperatiu d'Espolla, l'Empordàlia a Pau i l'Illa Cabanes a l'Alt Empordà.
El govern de Palafrugell es planteja modificar la ubicació del mercat dels diumenges per evitar la dispersió actual de les parades. S'està estudiant situar-lo a l'entorn de la plaça de Can Màrio i a la plaça Armengarda. Per tant, les parades no pujaran més enllà del carrer de Begur.
Segons l'alcalde Juli Fernández, en aquests moments les característiques de les parades impedeixen que el mercat doni una bona imatge des del carrer Begur cap amunt.
Bé, el mercat, el problema aquí és que el carrer, tu just quan passes del carrer Begur cap a dalt, carrer Primer Margall, la pròpia estructura aquí en el propi carrer amb els arbres és un impediment perquè aquestes noves parades, que són molt més modernes, se puguin instal·lar.
Per això, el primer trimestre de l'any vinent faran una proposta als operadors perquè les parades quedin més concentrades per sota del carrer Begur i les places adjacents.
Tant el govern com amb els operadors, i a veure si de cara al proper trimestre podem fer una proposta.
Fernández creu que el mercat actual dels diumenges està massa dispers i desconnectat i que no porta gaire valor afegit al centre del poble.
L'escriptor Xavier Gual va presentar ahir el llibre Qui ha de salvar el català, a l'acte de presentació de la campanya 21 dies d'entrada en català del Consorci per la Normalització Lingüística a Palafrugell. El professor de secundària i periodista explica al programa Així és la vida que cal transmetre el català i demanar-lo en el dia a dia.
Gual afegeix que el català passa per un moment complicat per deixadesa, per no pensar-hi.
Per deixadesa, per no pensar-hi. Hem pensat que la cosa anava fluida, que la llengua anava transmetent de generació en generació, i això les estadístiques ens han anat dient que no, que la cosa ha fet una baixada important, primer per moltes raons, perquè ha vingut molta gent de fora, perquè nosaltres no hem acompanyat també els nouvinguts amb aquesta llengua, perquè per distracció i per influència, no, sobretot del castellà, evidentment, en l'oci, en la diversió, en la gent jove.
Destaca que la llengua catalana té molta vinculació amb el patrimoni cultural de Catalunya i que és deure dels catalanoparlants protegir la llengua.
Tenim un esperit en la cultura i en les llengües, i tot el que és nostre no hem de deixar de perdre, i ens hem de creure que tenim tot el dret, i de fet ho hem de treballar perquè ens agradi, no, els catalanoparlants, ens queda el llegat de traspassar això i no deixar-ho perdre. I ara som tan comptats que ens hi hem de posar, perquè si no, sí que realment els que vinguin de fora, si no, nosaltres no li donem valor, ells tampoc li donen valor, i tiraran per la pràctica, no? La pràctica segurament serà utilitzar una altra llengua que et permet comunicar-te amb molta més gent o amb tothom o amb menys problemes, no?
El professor considera que cal complir més les lleis que protegeixen l'ús del català. Destaca que en els 18 anys a les aules veu molts joves que acaben l'educació obligatòria havent fet la immersió lingüística i no saben el català correctament. També destaca la necessitat de promoure l'aprenentatge de la llengua entre els nouvinguts i posa deures als catalans, no canviar de llengua perquè la puguin practicar en el seu dia a dia.
Nosaltres hem de transmetre el valor, donar-li als catalans, per tant, valor a la llengua de cara als altres, que ho vegin, que nosaltres li donem importància, que no poden passar aquí sense saber-la, i després transmetre-la amb tots i demanar-la, exigir-la com a consumidors, com a persones del nostre dia a dia.
I amb aquesta música de Cos Grasses expliquem que la banda osonenca seran els caps de cartell de l'Empordà Music Festival 2024, que tindrà lloc el pròxim 27 de juliol de 2024 a l'aparcament de l'antic camp de futbol de la Bisbal d'Empordà. Carla.
Els osonencs han anunciat a les xarxes socials, després de mesos d'inactivitat, la seva tornada als escenaris el pròxim 2024, a més de l'estrena del seu 6è disc. El grup català farà una gira de concerts exclusius a festivals, entre els quals l'Empordà Music Festival Musical i altres festivals de referència del panorama català, com el Canet Rock, el Cabró Rock, el Pirata Festival o el Festival Estrena, entre d'altres. La gira del nou concert d'Oques Grasses tindrà 12 exclusius concerts, 8 a Catalunya, 2 al País Valencià i 1 a l'Estat Espanyol. A les comarques gironines hi haurà 3 exclusius concerts d'Oques Grasses en festivals amb aforament limitat, a Girona, Roses i la Bisbal d'Empordà. D'aquesta manera, el grup usonenc farà parada al Baix Empordà en el festival que se celebrarà a la capital l'últim cap de setmana de juliol. Amb la confirmació d'Oques Grasses, l'Empordà Music Festival ja ha anunciat 3 dels 5 grups que actuaran al festival, a més de 2 DJs. Els altres grups confirmats són Figaflowers i els Catarres. També estan confirmats els horaris dels 3 grups. Oques Grasses actuarà a 11:45, Figaflowers a 8:15 i els Catarres a 9:15. Les entrades per l'Empordà Music Festival 2024 ja estan a la venda a preus populars.
Senceres, van trenant les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances, aquella por naufràgic que encalla.
I amb Oques Grasses hem arribat a 9:15 del matí. El sector dels apartaments turístics de Girona adverteix al govern que el nou decret d'apartaments podria suposar la pèrdua de 5.000 llocs de treball a la demarcació. Cal recordar que el govern de la Generalitat ha posat un límit de 5 anys a les llicències d'apartaments turístics en 262 municipis de Catalunya, 23 al Baix Empordà. Per parlar d'aquesta llei i com pot afectar el sector, ens visita el vicepresident primer de l'Associació Turística d'Apartaments, Toni García. Bon dia.
Hola, bon dia.
5.000 llocs de treball a la demarcació, d'on surt aquesta xifra?
Bé, aquesta xifra surt del càlcul aproximat del càlcul que tenim nosaltres d'habitatges d'ús turístic a l'Associació Turística d'Apartaments de Girona i del càlcul d'apartaments d'habitatges d'ús turístic que tenim a través de Federatura a tot Catalunya. De fet, la xifra a Catalunya és molt pitjor. A Catalunya estem pensant sobre uns 25.000 llocs de treball, donat que es fa un càlcul aproximat de tantes persones per habitatge d'ús turístic. Però estem parlant d'unes 3 persones per habitatge d'ús turístic a Catalunya, el que representaria a Girona doncs, l'equivalència.
Quins llocs de treball genera un apartament turístic?
Doncs mira, darrere d'un apartament turístic hi ha una empresa que ho gestiona, evidentment, hi ha una empresa de neteja que el neteja, hi ha una bugaderia. Heu de tenir en compte que també els apartaments d'ús turístic, la freqüència d'estades, és pràcticament semblant a un hotel, algo inferior, però clar, hi ha una freqüència d'entrades i sortides també que s'han de gestionar. O sigui, gent que arriba a qualsevol hora, perquè la gent actualment, doncs, tal com funciona tot el tema del transport, arriba a qualsevol hora, has de tenir doncs, habilitat un lloc per rebre o per recepcionar els clients, has de tenir un telèfon de contacte i has de tenir una empresa de manteniment, i que darrere d'una empresa de gestió d'habitatges d'ús turístic hi ha una infraestructura important aquí a Girona. Els habitatges d'ús turístic donen feina a molta gent.
Clar, de fet, recordem una mica el que inclou aquest decret d'apartaments turístics, perquè posa aquest límit de 5 anys a les llicències d'apartaments turístics, però es poden renovar?
Sí, a veure, el decret el que estableix és un cupo d'habitatges d'ús turístic que afecta doncs, aproximadament als 260 municipis de Catalunya, a uns 66 municipis de Girona, i el que estableix és un cupo d'un 10% de la població que té el municipi. Si el municipi té, doncs això, de 1.000 habitants, doncs ja en podria tenir 1.000. El que succeeix és que a Girona, clar, hi ha municipis on la població és molt petita i, en canvi, el nombre d'habitatges d'ús turístic és molt gran perquè no hi ha oferta, no hi ha prou oferta, o perquè hi ha un nombre de segones residències molt alt. Això realment doncs, comporta que aquí els municipis on tinguin la possibilitat de no assolir el cupo podran decidir renovar o no renovar, perquè els municipis poden decidir no renovar les llicències, fins a un màxim dels topalls del que estableix el decret, que seria aquest 10% d'habitatges en nombre d'habitatges de la població. la seva propi municipi.
Clar, posem el cas, per exemple, d'un municipi com Palafrugell, que sí. En aquests moments hi ha activa una moratòria de nous habitatges turístics per valorar en quins punts de Palafrugell doncs, es permet posar habitatges turístics, en quins no. Palafrugell, uns 23.000, 24.000 habitants. Això serien 230 apartaments turístics com a màxim.
Això serien 2.500...
Ah, sí, sí exacte, disculpeu, 2.500, sí, això, 230 sí. És un 1%, 2.500.
Sí, aleshores, el que permetria, el que marca el decret també, que obliga el decret en primer lloc, és que les administracions, o sigui, els ajuntaments, hauran de fer un planejament urbanístic nou per decidir a quines zones del poble, del municipi, s'hi pot exercir i en quina quantitat l'activitat de l'habitatge d'ús turístic. Després, això anirà acotat per aquesta fórmula que hem parlat fa un momentet, no? Doncs el 10% de la població en nombre d'habitatges. Aleshores, hi haurà pobles com Pals, per exemple, doncs, o Begú, o Palafrugell, que també doncs, té una fundació directa, el que hauran de reduir el nombre d'habitatges. Tot i en cas de mantenir les llicències que tenen actualment concedides, aquests municipis hauran de reduir fins a arribar al que digui el decret. Clar, el municipi que hagi concedit una llicència d'activitat que sigui, o que pertanyi a un propietari que estigui exercint la seva activitat de forma correcta, mitjançant la seva taxa turística i recaptant-la, evidentment, doncs se li haurà de dir que a partir de cert moment doncs, no s'hauria de renovar la llicència, perquè ho diu el decret, i evidentment doncs, l'Ajuntament haurà de fer front a un nombre d'indemnitzacions important, perquè aquesta és una activitat que l'ha concedit el propi Ajuntament, no? Mm-hmm.
És evident, clar, des de l'Associació Turística d'Apartaments, el que és normal és que si hi ha disposicions legals que limiten la vostra activitat, el que és habitual és que us preocupeu i que defenseu els drets dels vostres associats. Però sí que és cert que cada vegada més hi ha la sensació que la qüestió dels apartaments turístics s'estan anant una mica de les mans dels ajuntaments i que està creixent molt la presència d'apartaments turístics, en canvi l'existència, no hi ha apartaments o habitatges per llogar un lloguer pels habitants, que no sigui turístic. Sí. Compartiu aquesta mateixa sensació o a la gent que us transmet aquesta sensació, què els hi dieu?
Doncs mira, al final, una miqueta la motivació del decret ha sigut l'emergència habitacional, una mica pel que em comentes, no? Aleshores, clar, nosaltres quan hem començat a agafar totes les xifres del sector, hem començat a posar-hi ordre, a partir d'ara d'aquí uns dies presentarem un estudi de la Universitat de Girona que parla d'això, fa tres dies, el dimarts o dilluns, vam presentar l'estudi de l'impacte d'habitatges d'ús turístic sobre les vivendes a Catalunya, fet per la Universitat de Salamanca. Al final resulta que aquí a Catalunya tenim un tant per cent d'habitatges de primera residència, que això ho diu l'IDESCAT, o sigui, no ho diem pas nosaltres, l'IDESCAT fa un càlcul dels habitatges de primera i segona residència també en base a consum elèctric, que això és una novetat, i s'ha adonat doncs, que un gran nombre d'habitatges de primera residència estan tancats. A part d'això, a Girona, concretament, el nostre cas, a Girona, tenim el risc de que s'eliminin 17.000 unitats d'habitatges d'ús turístic. Hem de tenir en compte que Girona, dels 40.000 habitatges d'ús turístic que hi ha, el 74% són segones residències. Aleshores, segones residències que una part de l'any o unes setmanes de l'any utilitza el propi propietari. El propietari en fa ús uns dies o unes setmanes, uns mesos, i després el que ell no utilitza ho passa al negoci de l'habitatge d'ús turístic. Clar, pretendre que aquests habitatges passin a ser habitatge habitual, doncs no, crec que no té cap sentit. Vull dir, al final, una mica el decret s'ha fet...
Per què no?
Home, perquè si tu, per exemple, a Begú tens una població de 3.800 persones, ara no són xifres exactes, però tinguéssim una població de 3.800 persones, i tens 8.000 habitatges, dels quals 4.000 són segones residències i n'hi ha 1.500 tancats, no crec que realment hi hagi una emergència habitacional. O sigui, ens hem de... El que no diuen són les xifres dels habitatges tancats que existeixen. Els casos, per exemple, on hi ha hagut moratòries, com per exemple Barcelona Ciutat, Barcelona Ciutat té una moratòria des de fa pràcticament 15 anys i no ha solucionat el problema de l'habitatge. Els problemes d'habitatge actualment venen d'una manca de política amb habitatge durant els últims 30 anys. sí, els governs corresponents. Ni cap govern ha fet una política d'habitatge correcta. Ara mateix llegia a Girona, es faran 89 pisos públics. 89 pisos públics, si això s'hagués fet cada any, doncs ara hi haurien 2.000 pisos públics. Però si, amb la pròpia estadística de l'IDESCAT, habitatge públic és zero. Aleshores, clar, pretendre que un sector que existeix des de fa molts anys, perquè els apartaments no és segur que existeixin ara. Els apartaments de la Costa Brava eren els primers allotjaments que feien servir els turistes quan no hi havia hotels. La gent cedia a casa seva o cedia les seves propietats, cedia una planta, cedia un segon habitatge que tinguessin al poble. Clar, quan això ha aflorat com a estadística, ara resulta que el que es diu és que nosaltres generarem un problema d'habitatge quan els habitatges d'ús turístic respecte al parc de vivendes de Catalunya no representen el 4%.
Clar, també, ara estava buscant, no estava trobant el tall de veu, però sí que l'alcalde Juli Fernández, l'alcalde de Palafrugell, quan es va aprovar aquesta moratòria d'habitatges d'ús turístic durant un any, deia, haurem de valorar, és que intentaré buscar el tall durant l'entrevista, sí. Haurem de valorar quin és l'impacte dels habitatges turístics, perquè si en un pis on hi viu gent durant tot l'any hi ve una família o un grup d'amics de vacances a fer turisme, això trenca la convivència. Eren, més o menys eren aquestes paraules, bastant literalment.
Sí. Home, sobte també que un alcalde d'una vila, d'un poble com Palafrugell, que té una obra de segona residència molt important, pensi que una segona residència generarà problemes de convivència quan el que està generant són impostos de recaptació d'IBI i on si genera una activitat d'habitatge turística genera taxa turística, a més de tota una activitat econòmica transversal de la qual no se'n parla, però que és enorme en quant a impacte en consum en comerços, restaurants, restauració de ciment. Mira, actualment nosaltres ara avui, precisament aquest dematí, ATA fa un manifest que envia a tots els ajuntaments de Girona perquè s'hi adhereixi, evidentment, doncs, lliurement qui vulgui, on ja s'hi han adherit cambres de comerç, col·legis d'APIs, col·legis d'administradors de finques, federacions d'hostaleria. Vull dir, al final hi ha un impacte directe sobre l'economia quan s'ha fet un decret on la motivació de la manca d'habitatge no està demostrada. Perquè jo puc dir, és que els apartaments ens treuen habitatge. Bueno, escolta'm, demostri-m'ho. Posi números sobre la taula. Posi números sobre la taula i en parlem. I aleshores, quan hagi de fer un decret, poder, si ens fan una trucada i ens seiem sobre una taula amb els professionals que fem això, doncs potser ens podem posar d'acord, perquè ja hi ha coses que es poden fer, evidentment. Hi ha coses que es poden fer, però aquí lo senzill, entre cometes, és prohibir-ho, no? És prohibir-ho o acotar-ho, perquè si realment hi hagués una emergència habitacional sobre l'activitat dels habitatges d'ús turístic, a Barcelona actualment hi haurien pisos de lloguer, vamos, els lloguers serien superassequibles, perquè des de fa 20 anys no n'hi ha més que 9.000 habitants, 9.000 unitats d'habitatge, que corresponen a un tant per cent molt ínfim de la ciutat, quan el nou decret diu que segons aquest decret Barcelona hauria de tenir 5 vegades més habitatges d'ús turístic dels que té ara.
A Barcelona només hi ha 9.000 habitatges turístics?
Només hi ha 9.000 habitatges turístics, sí. Només. Sí. No, no és... La moratòria que hi ha a Palafrugell, la moratòria que hi ha a Lloret, i la moratòria que hi ha a Begur, doncs aquesta moratòria existeix des de fa pràcticament 15 anys.
Clar, la realitat és aquesta, que vas a qualsevol plataforma d'apartaments a Palafrugell, a qualsevol municipi, i trobes pisos a Manta, en canvi vas a una plataforma de lloguer de pisos per tot l'any i no en trobes cap. Això des del sector d'apartaments, s'hi pot fer alguna cosa?
Mira, nosaltres ja hem plantejat algunes coses, perquè el problema és que per poder plantejar solucions has de tenir una interlocució, i és que no hem tingut aquesta interlocució perquè el decret s'ha fet, com us comentava abans, sense comptar amb les patronals del sector, no? Aleshores, per exemple, hi ha maneres, evidentment, si s'ha d'ordenar una miqueta l'activitat de l'habitatge turístic, algo que nosaltres considerem que s'ha de fer, som els primers que pensem que en primer lloc hem de perseguir els il·legals, hem de controlar la gent que té una llicència i no la fa servir, perquè al final, també ho hem dit, no? La llicència, l'activitat és perquè s'exerceixi, no perquè no s'exerceixi.
Quants casos de llicències i de pisos sense llicència sí. Creuen que hi ha a totes les comarques de Girona o en algun municipi? Quin percentatge podria parlar?
Molts. sigui, no podem donar una xifra exacta, però molts, tinguem en compte. Per exemple, els portals, un portal com Airbnb, probablement el 20% de l'oferta sigui no arreglada, i és algo que poder això, aquests portals sí que hi han de fer-hi alguna cosa per comprovar que el que es posa, perquè ells sí que demanen una llicència per poder publicar, però no contrasten si aquesta llicència és correcta, és activa, és una llicència agafada d'un altre habitatge, doncs això no es comprova. Fas com una declaració responsable dintre del portal i ells després publiquen, no? Nosaltres, a nivell d'il·legals, pensa que l'Associació Turística d'Apartaments de Girona estem en continu moviment per perseguir els il·legals. El problema és que nosaltres no tenim la capacitat com a associació d'anar amb un senyor que no ho està fent correctament i dir-li, escolti'm, vostè no pot fer-ho, i a més posem una denúncia i li caurà a pam. Això ho ha de fer una administració, i aquesta administració va al ritme que va. Per tant, això passa com sempre, no? El sector privat va a un ritme i les administracions van a un altre. Aleshores, com l'administració no té recursos per poder gestionar, fer una gestió correcta d'això, doncs, després són tot problemes i prohibicions. No? A nivell català, per exemple, i a través de l'Agència Tributària Catalana, que és la que controla i on es dipositen les taxes turístiques que recapten dels visitants i que s'ingressen a través dels propietaris o dels gestors dels habitatges d'ús turístic, dels hotels, dels canvis, sí, de tot el que és l'oferta d'allotjaments, es pot controlar qui és qui paga i qui és qui no paga. Escolta'm, si hi ha una llicència que no és activa durant un determinat període, se li pot avisar i se li pot dir, escolta'm, senyor, si vostè no exerceix això, doncs donarem pas a un altre que sí que ho faci. Això és una de les mesures que nosaltres proposem, però si ningú ens escolta, doncs és complicat, no? I a ells, això és una qüestió d'administració, una qüestió de mirar-ho, fer llistats i veure qui ho fa, qui no ho fa. I a més, el càlcul aproximat dels que actualment no estan actius és molt gran. Estem parlant aproximadament de més d'un 30% de totes les llicències de Catalunya.
Anirem acabant. He trobat les declaracions de l'últim ple municipal de l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández. Les poso i les comentem.
És incongruent que tinguem un bloc de pisos de 8 habitatges en un barri del municipi i que en aquest 8 habitatges un sigui turístic, perquè això distorsiona tota la comunitat. I per tant cal clarificar en quin lloc es pot fer habitatge turístic, en quins no, i inclús si arribem en el cas que diguem en un barri concretament sí, doncs parlem de tants percent.
Això, diu que sobretot se centrava en el que és el nucli central de Palafrugell, no Calella, Llafranc, Tamarius, sinó
sí.
El centre de Palafrugell.
No, home, aquesta que parla el senyor Calde és una casuística, evidentment que és una casuística. I al final és el que deien, tant el gestor com l'Ajuntament, el que ha de fer és administrar-ho. Però, a més, per fer tot això ja hi ha unes eines actualment que ja existeixen. Vull dir, aquesta comunitat d'aquests veïns d'aquest bloc s'han de posar d'acord per prohibir que en aquell bloc s'hi pugui fer aquesta activitat. Això ja existeix. No ara, no, ja fa molts anys.
Ah, bueno, clar, però aquí s'han de posar d'acord els propietaris, que inclouen els qui tenen els propietaris d'un pis que volen que sigui
correcte,
turístic. Vull dir que aquí serà impossible posar-se d'acord en això.
Per això són propietaris d'una vivenda, no? Vull dir que hi ha una llei de protecció divisió horitzontal que ho estableix i estableix aquests mecanismes. Però ja no solament això. Es poden marcar quotes, però al final tot això s'ha de vigilar. Aleshores, aviam, dir des d'un ajuntament això s'ha de controlar, perfecte, però bueno, escolti'm, no oblidi que vostè d'aquí en recapta una taxa turística, hi ha uns senyors que són els seus comerciants que també en viuen, hi ha uns senyors que són els seus restauradors que també en viuen, vull dir que, ara, i a més, miri també les parts positives de tot això, perquè ens centrem sempre en aquell cas d'aquell edifici, d'aquell... Bueno, d'aquí darrere hi ha un teixit productiu enorme, i aquesta és la part bona. Vull dir, el teixit productiu enorme, pensi que hi ha molts edificis als centres dels pobles que s'han rehabilitat per poder-hi fer habitatges d'ús turístic. Hi ha moltes coses que s'han pogut fer que han representat obrir uns habitatges i generar unes activitats econòmiques en uns habitatges que probablement amb l'actual llei de divisió, amb l'actual lau que tenim, doncs segurament estarien tancats, perquè la lau que tenim actualment probablement sigui un dels principals problemes pels quals, quan un va mirar a Idealista, veu que hi ha, doncs, a Bomblanes, doncs, hi ha 10 pisos de lloguer de tot l'any. Per què hi ha 10 pisos de lloguer de tot l'any? Doncs perquè, miri, escolti, si jo poso un pis de lloguer de tot l'any i els que governen han fet un decret fa uns dies, que és un decret que va absolutament en contra del propietari i absolutament a favor del llogater, doncs com comprendrà, buscaré l'alternativa més rentable per aquell habitatge. Perquè aquell habitatge, al final, el que no puc permetre'm és jo generar oferta d'habitatge públic. L'habitatge públic l'ha de fer l'administració, no el poden fer els privats. I actualment les polítiques d'habitatge minces que s'han fet sempre recauen sobre els privats. Els promotors han de fer X habitatges a cada promoció de protecció oficial. Els privats han d'assumir una llei d'una lau que escolta, a vegades aquesta lau ja després, si arribes al canal legal per poder fer un desnonament, bueno, és una locura. Aleshores, bueno, evidentment, això també crec que és un dels principals problemes pels quals no hi ha ofertes d'habitatges de lloguer. Però que això es digui que correspon a una activitat com els habitatges socials, que representa un tant per cent tan petit de l'oferta general d'habitatge de Catalunya, trobo que no té cap sentit.
Doncs és un debat d'aquells que marcaran, jo crec, els propers mesos i anys la realitat de totes les comarques de Girona i molts municipis del nostre entorn. Hem parlat amb en Toni García, que és vicepresident primer de l'Associació Turística d'Apartaments. Moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Tot a punt per parlar de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Què tal?
Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Amb ganes d'una de les estrenes de les quals parlem avui.
A veure quina serà.
A veure quina serà. Molt bé, què? Com pinta la setmana?
Doncs ens arriben setmanes, moltes estrenes. Aquesta setmana n'hi ha un munt i bé, n'he triat unes quantes i les que no, doncs ja les deixem per la setmana vinent.
Molt bé. Doncs va, comencem amb cinemes, no?
Sí, anem en cinemes i anem amb Black Friday i ens avancem una setmana.
I sona així. I've got plenty to be thankful. De què va això?
Mira, això és una broma. És una broma que va començar amb Quentin Tarantino i Robert Rodríguez en aquella dua de pel·lícules que era Greenhouse, que hi havia uns falsos tràilers. Hi havia el de Machete, que més tard en van fer pel·lícula, i hi havia el de Thanksgiving, que és així com es diu la pel·lícula, però per no posar-li Acció de Gràcies i que soni americà, li han posat Black Friday aquí com a traducció, perquè com que coincideix el mateix cap de setmana als Estats Units, el Black Friday, el dia d'Acció de Gràcies, doncs aquí ens sona més, no? I per això li han canviat el títol. Una tonteria com un temple, però bé, és igual. En tot cas, això no, és un slasher d'aquests que podria haver-se estrenat perfectament per Halloween, però que té lloc el dia d'Acció de Gràcies. Representa que en uns disturbis, fa un any, va aparèixer un assassí que estava inspirat en el dia d'Acció de Gràcies i porta una màscara i un barret de peregrí, aquests famosos peregrins i tal, amb la festivitat del gall d'indi i aquestes històries, que crea el terror en una ciutat de Massachusetts. Està dirigida per Eli Roth, que és un director de terror que ha treballat bastant amb Quentin Tarantino, li va produir Hostel, per exemple, i de protagonista destaca, per sobre de tots ells, el Patrick Dempsey.
O sigui, estem parlant d'una pel·lícula de Tarantino, eh?
Eli Roth no és de Tarantino.
Ah, no.
Que no. O sigui, Tarantino, en el seu Greenhouse, va presentar el tràiler, que era un tràiler de mentida, però un tràiler que va fer el propi Eli Roth.
Val.
I ara ell ha fet la pel·lícula d'aquell tràiler que no existia.
Ah, bueno.
Que dura un minut i mig, el podeu trobar a internet, per exemple.
Vale, molt bé. Doncs, pinta bé o no?
Sí, 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 bones crítiques, una mica de sang i fetge, i si, pels que ens desconnectem, no, una mica del terror quan cada passa Halloween i comença la febre de pel·lícules nadalenques, això ara és la glòria.
Molt bé. I arriba també una, que aquesta és la que tinc ganes.
M'ho imaginava.
Tu imaginaves, no? Com
sí,
es diu?
Sí, sí. Los Juegos del Hambre, balada de pájaros cantores y serpientes. Vinga.
Señor Snow, con todo lo que ha visto ahí fuera,
bueno, és una preqüela, no?, dels Jocs de la Fam.
Correcte, és una preqüela que està protagonitzada pel personatge que feia Donald Sutherland a les pel·lícules.
Pel dolent de les pel·lícules.
Exacte, que és el Coriolanus Snow. Que aquí no serà tan dolent com el que vam veure en aquelles pel·lícules, sinó, vaja, suposo que intenten explicar l'origen del personatge i com s'acaba convertint en el que serà.
Mm-hmm. Sí, a mi em fa... això està basat també en una prequela també dels llibres que no he llegit, perquè em fa una mica de por. Perquè no sé si m'interessa gaire el personatge i saber com es va fer dolent, diguem-ne. No? I, clar, jo preferiria que fessin noves parts de la saga original, no? Però tot i així, bueno, ja posats, doncs la mirarem i a veure què tal la pel·lícula.
Aquí, bàsicament, doncs, fa de mentor d'una altra seleccionada, que és un altre tribut del Districte 12, i aquest Cornelius Snow, doncs, diguéssim que la... Bueno, l'ensenyarà una mica i ha d'aprendre tot el que ha de fer per superar els Jocs de la Fam. Aquí sí. Destaquen protagonistes com el Peter Dinklage, de Joc de Trons.
Sí.
Qui més tenim? La Rachel Ziegler, que l'hem vist a West Side Story, Viola Davis... Bé, van vestint una mica així de bons actors, també.
Jo et diria que bueno, és que m'està fallant alguna cosa de no recordar, perquè jo pensava que tot el tema dels tributs i tot això, l'origen de les coses que passen a la saga original, que venien d'ell, vull dir que ell era el qui les havia imposat. Veig que no, que ve d'abans. Bueno, aquelles coses. Però sí, s'ha de dir que els llibres originals i les pel·lícules originals a mi em van agradar molt.
Sí, sí. Jo... A veure, a mi les pel·lícules, la primera sí, però el que va venir després, i crec que l'última ni l'he vista, no. Si te soc sincer.
Vale, l'últim llibre el van dividir en dues parts.
Sí, sí, vaig veure la primera part, no em va agradar gens, i a l'última part ja no vaig ni anar al cine ni l'he tornat a veure mai més, eh?
Un 60% de valoracions de Rotten Tomatoes, aquesta pel·lícula.
Uh-huh. Bueno. Bueno. Bueno.
Bueno. Justet.
Sí, justeja. 2 hores 40.
Què dius?
No sé si fa falta, però jo aviso, eh?
Innecessari.
Sí.
Molt bé, va, vinga, anem amb la següent.
Va, anem per una sèrie collonuda que teniu a Apple TV Plus, que s'acaba d'estrenar, que és For All Mankind, para toda la humanidad.
¿Está pasando de verdad?
Los rusos habían enviado el primer hombre a la luna.
I de què va?
Això és la quarta temporada d'aquesta sèrie que diguéssim que entre temporada i temporada passen 10 anys. I veus la història d'una família, una família d'astronautes, perquè tot comença quan un dels astronautes que ha d'anar a la Lluna resulta que els russos hi arriben abans. I aleshores tot això és una ucronia de com hagués estat el món si en lloc d'arribar a la Lluna primer els americans haguessin estat els russos. I veiem com la carrera espacial s'accelera i és el principal objectiu de la humanitat. I a la temporada anterior, que succeïa als anys 90, arribaven a Mart, i ara aquesta, que passa en els anys 2000, ja comencen a crear les primeres colònies d'humans a Mart. I és una sèrie molt bé perquè reescriu la nostra història i l'interpreta d'una altra manera. Molt ben interpretada, molt bé. Amb uns guions collonuts.
I una de les grans estrenes de l'any, no? A Netflix, també?
Sí, una de les molt, molt esperades, la 6ª i última temporada de The Crown.
I don't really understand how I ended up here.
Aquesta que escoltem és Lady Di.
Correcte, que va centrada en ella aquesta darrera temporada.
Clar, està centrada en... Suposo que la temporada acabarà amb la seva mort, no?
Bé, no ho sé, això, clar, no ho sabem encara perquè s'estrena en dues parts. És a dir, veurem uns... No sé si són 6 capítols, ara el 16 avui s'estrenen. I la segona part del 14 de desembre, que seran els 4 últims on... Més o menys, jo t'estic parlant així de memòria. Últims capítols de la sèrie. Per tant, no sé si acabaran aquesta mitja temporada amb la seva mort i els 4 anys, clar, això ja ho veurem una mica. També la gràcia, jo crec que tindries que acabés amb la mort de la reina, no? És a dir, si ja que és tota la seva història, potser hauria d'acabar aquí la sèrie. Dic jo, eh?
Però clar, si de moment encara estan amb la Lady Di, vull dir, suposo que queda molt de temps per la mort. Vull dir, hauríem de fer un salt endavant molt heavy.
Bueno, però si és l'última, escolta, ja s'ho ventilen ràpid. I a més, no sé, a veure, quants capítols necessites per emplenar la història de Lady Di? Vull, potser ho acaben resolent ràpid.
Ja, bueno, no ho sé, veurem. En tot cas, avui arriben la primera part de la 6ª temporada. Molt centrada això en la història de la Lady Di i ja s'acaba, vull dir, quan amb aquesta 6ª temporada s'acaba la sèrie, com dèiem.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs va, estrenes cinema de proximitat aquest cap de setmana. Tenim a Palafrugell La Contadora de Pel·lícules i La Patrulla Canina Desata Tus Poderes, la superpel·lícula.
Aquesta sí.
Aquesta sí que tenim ganes de veure.
Aquesta és bona.
I a Torroella, El maestro que prometió el mar, pel·lícula de Patricia Font, amb Laia Costa, l'actor de Verges, Enric Auqué i molts altres. I això, aquestes són les propostes d'aquest cap de setmana, cinemes de proximitat. Ignasi Arbat, fins la setmana que ve. Arriba la setmana que ve ja Napoleón o és l'altra?
Sí,
Napoleón.
No, quines ganes.
Sí, final d'any amb força a les cartelleres.
Amb molta força, a més, les crítiques que ens arriben
sí?
són puríssimes.
Sí? Oh, que bé. La història de Napoleó explicada per Ridley Scott, no?
Sí, ja feia molt bona pinta.
Quines ganes. Doncs res, gràcies, Ignasi, que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu. Doncs fins aquí aquest supermatí d'avui. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí amb totes les notícies del Baix Empordà i de Palafrugell, tot el que passa a casa nostra amb protagonistes i amb seccions, com per exemple la de cinema que acabem de fer. Que tingueu molt bon dia, avui també pendents de la investidura de Pedro Sánchez. En principi, Pedro Sánchez serà investit avui president del govern espanyol pel Congrés dels Diputats, amb els vots de tots els partits independentistes, nacionalistes i regionalistes. Fins demà, que tingueu molt bon dia.